Allo. Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Doncs vinga, avui va de gallines.
Soc la gallina tica, xica mica, cama curta i ballarica. Avui he post un ou, per mi això és molt nou.
M'encanten perquè aquestes gallines canten com les que té la Neus a casa seva.
Sí,
són
sí.
Cantarines.
Home,
i ho fan molt bé.
La gallina tica és lo más, eh?
Sí, és, no? Un, és el número 1.
És un clàssic
sí,
del, de les cançons dels nens i nenes catalans. Ui, te la...
Hola, tortuga!
És que té un problema. Sí, no, és que la gallina tica té un problema que ha fet un ou i no sap què fer-ne. Bé, el cas és que... Parlem de gallines, no perquè jo en tingui gallines, perquè té molta gent de gallines, sinó perquè he trobat un article que m'ha estat molt interessant, que parla de la poca justícia que els hi fem a les gallines. Per començar, perquè és una au domèstica no voladora, que posa ous i que també es pot menjar. I llavors això ha fet que la veiem una mica, com ho diríem, des d'un punt de vista bastant utilitarista, no?, pràctic, com un animal que, escolta, ens pot donar a menjar i ens pot servir per menjar per les dues coses, és a dir, pels ous que fa o perquè també la gallina es pot menjar.
I el que ens hauríem de plantejar és què podem fer nosaltres per la gallina.
Exacte. I la ciència, de fet, ha investigat molt més del que ens pensem les gallines, com a tals, perquè són unes aus molt fàcils de criar, que s'han adaptat molt bé als humans, són socials, i aleshores han anat a investigar una mica, més enllà dels ous i de menjar-se-les, que és potser el que la gent té al cap,
sí.
Doncs una mica com a animals, com a espècie, quines particularitats tenen, i avui us les explico.
És aquí. A dir, a les gallines ens poden conèixer?
Sí, i tant que sí.
A tu també, et diuen bon dia cada
també,
dia quan
bueno, mira, jo bon dia no, però quan veuen el meu fill s'amaguen, de manera que saben
ja coneixen,
perfectament,
ja coneixen,
saben perfectament qui s'acosta i què fa. I es va dir que n'hi havia una que s'aclofa quan el veu, perquè sap que sempre la vol anar a tocar. I és molt llesta. Ha arribat un punt, primer corria, i l'altre el perseguia. I llavors devia pensar, bueno, és igual, al final m'atrapa sempre i a sobre, si m'agafa així amb força, em pot fer mal. Llavors, quan el veu fa així, pum, se sent i diu, bueno, va,
pues, au, fes.
Vinga, si fa gràcia tocar-me les plomes, quan acabi ja me n'aniré. I ho fa. Això és, escolta, és símbol de fer anar el cervellet. Doncs bé, les gallines i galls domèstics provenen, no sé si ho sabíeu, d'un au tropical, que és el gall vermell, que habita lliurement, és una au que habita lliurement, pels boscs del sud-est asiàtic. Diuen que originàriament l'espècie ve d'aquí.
Caram.
Per tant, de totes maneres, els arqueòlegs han trobat fòssils de gallines domesticades, perquè aquesta au està, bueno, aquesta altra... aquest gall vermell habita lliurement, per tant és salvatge, però els arqueòlegs han trobat fòssils de gallines domesticades a Xina i a la Índia que tenen gairebé 10.000 anys d'antiguitat. Però un estudi genètic últimament ha indicat que la domesticació de les gallines es podia haver produït fa 58.000 anys. Això és desenes de milers d'anys abans que generalitzés la ramaderia i l'agricultura. És a dir, que ja sabien domesticat en un principi, de fa molt i molt i molt de temps. Llavors, clar, ser una gallina té les seves coses i no té res a veure ser una persona humana com no té res a veure ser un altre tipus d'animal. Per començar, ells tenen un sentit més que nosaltres no tenim, que és la magnetorecepció, en podríem dir. És a dir, com altres aus, tenen aquella brújula interna. Sabeu que les aus, quan es diu com és que migren, fan tants quilòmetres i no es perden? Bé, perquè tenen aquest sentit que se'n diu la magnetorecepció, que és com una brújula interna. Però llavors tu et preguntes, però la gallina que no vola, per què necessita una brújula interna? Sí, a veure, però no són voladores i el seu l'àrea de moure's és relativament... A veure, té unes potetes curtes, ja pot anar caminant, però...
I gairebé sempre estan engaviades, no?
Bueno, això és per culpa nostra.
No, ja,
però,
però
llavors aquí el que hem d'anar... Perquè, clar, ells no fan grans migracions com fan altres aus, de milers de quilòmetres, etc. Però llavors aquí hem d'anar a l'origen. D'on us he dit que provenien? Del gall vermell. I en quin hàbitat us he dit que vivien? Doncs en un bosc tropical. I si us fiqueu al cap de viure a ser un animalet que té unes mides que tampoc són tan grans en un bosc tropical amb una vegetació tan densa que no deixa veure el sol, és fàcil perdre's.
Clar.
Aleshores, per això tenen aquesta brújula interna. No per fer migracions que no en fan, però perquè originàriament, i això no ho han perdut, els seus ancestres i del qual provenen, habiten en un hàbitat que, clar, que es poden perdre fàcilment i la natura és molt sàvia. Per tant, tenen aquesta brújula interna que nosaltres no tenim. Tenen una vista excel·lent. Una vista com la nostra. Ai, em veuen? Sí, sí, i tant. I a més té una peculiaritat molt curiosa, que és que no miren igual. Fan servir l'ull dret pels detalls petits com el menjar, les cosetes que veuen que piquen, fan servir l'ullret, i l'esquerra el dediquen més a altres estímuls, per exemple, depredadors que puguin aparèixer, algun perill, alguna cosa.
O sigui,
cosa.
Que veuen en cinemascope, no?
Bueno,
no
sí.
Bifocals, com si portessin sí. Ulleres bifocals, sí. No? Això que portem nosaltres per a prop i de lluny, doncs elles també el
és
mateix.
Si elles...
Sí, però de costat, eh?
Bueno, clar, perquè tenen clar, els ulls, clar. Però llavors fan servir... Fixa't que a vegades
sí,
jo m'hi fixava al cap.
La mirada d'una gallina és molt intensa, eh? Vull dir que, escolta'm, tu quan estàs mirant una gallina, de vegades... No, tu te'n rius.
No, però saps que giren el cap?
Giren el cap.
Giren el cap, fan,
o sigui
fan això així.
Una gallina llegiria de cantó.
Bueno, sí, llegir no ho sé.
No ho sé si llegiria.
Però sí que elles, clar, fan servir, poden anar a girar el cap i cada... O sigui, utilitzen els ulls de manera diferent, aprofitant, suposo, doncs, les característiques de la seva visió, no? Les coses més de prop i les coses més... És que al mateix temps, clar, tu imagina't que això és supervivència, no? Està picant a terra el gra que fixa en un ull, però diguéssim que l'altre és com una mena de radar que està pendent de si t'apareix un
clar,
depredador.
Clar.
T'has de poder salvar en aquest sentit, no?
Clar, però han de tenir el cervell molt ben estructurat per
tenen,
no petar-se, eh?
El tenen,
perquè, clar,
el tenen.
Tu estàs fent una cosa amb un ull i amb la... O sigui, és com un realitzador de televisió.
Sí.
Gairebé.
Has d'estar pendent d'una cosa i de l'altra.
Gairebé.
Sí. Després ells també, a diferència de nosaltres, ells veuen en el registre de llum ultravioleta, que nosaltres no. Això sí que la llum artificial no emet aquestes freqüències tan altes que fa l'ultravioleta i això, a nosaltres per això la llum artificial ja ens serveix exactament igual, però amb elles es veu que els limita la visió la llum artificial. Llavors, clar, penses, home, doncs si ens ubiquem en els llocs on estan tancades amb llum artificial, etc, no és que els hi vagi gaire bé, per elles. També l'oïda és un sentit important per a aquests animals des de que són molt petits. De fet, hi ha investigacions que diuen que quan els pollets encara estan a l'ou, es comuniquen entre ells amb una mena de sons per eclosionar l'hora, per sincronitzar-se.
Ah, sí, per sortir tots allà.
Sí, per saber si, bueno, no, tens al costat un altre company o companya, o germà i germana. També hi ha el tema de... Hi ha gent que... hi ha la idea errònia que no tenen... O sigui, que l'olfacte i el gust no són massa importants per les gallines i això no és veritat. Són dos sentits que també tenen força desenvolupats. L'olfacte els ajuda a detectar depredadors. És a dir, quan nosaltres ens acostem ja ens deuen olorar.
Això que tenen
de
un nas ben petit, eh?
Sí. Fins i tot s'ha dit, això hi ha algun estudi, però s'hauria de corroborar, que fins i tot elles podrien alliberar certa olor per avisar les altres de que s'acosta un depredador.
Mira.
Vull dir que una manera, perquè
una manera
a més a més
defensa,
són socials.
O sigui, tenen molt sentit de colònia.
Sí. I el tacte, clar, aquí hi ha un tema important, el tacte. El tacte no és que el tinguin a les potes, tacte. Evidentment, les potes tenen tacte, però bàsicament aquest sentit es troba al bec, en el seu bec, perquè l'utilitzen per manipular l'entorn com nosaltres fem les mans. De fet, no les veus agafant com un hàmster amb les potetes, sinó que veus que amb el bec, va fent, no? Clar, què vol dir? Doncs que moltes vegades quan certs criadors tallen becs, etc., perquè no es piquin, que això ha de fer molt mal, ha de ser molt estressant i molt inhabilitant per una gallina que l'utilitza en el seu dia a dia com nosaltres podem fer servir les mans.
És com si tallessin els dits.
Exacte. Per tant, això s'ha de tenir en compte. Llavors, és molt curiós perquè la gallina és l'au més nombrosa del planeta, però és la que viu pitjor, tristament.
Pitjor perquè, per les condicions amb les
correcte,
que
viu. Correcte, perquè les macrogranges on conviuen 10.000 gallines, totes juntes en un espai reduït, amb llum artificial, etc., si tu comptes la població, pot ser molt elevada, tens 10.000 exemplars, però en quines condicions viuen, no? Comparativament amb altres. A nivell social també tenen una complexa vida social, tenen un sistema de comunicació molt sofisticat, nosaltres aquí fem coc, coc, coc i ja està, però la cosa és més sofisticada, tenen 24 vocalitzacions diferents i en condicions naturals, és a dir, si estan en llibertat, tant el gall vermell com la seva subespècie, tota la que tenim ara més domèstica, habitualment formen colònies, el que tu deies abans, formen grupets, com a... que poden arribar a ser uns 15 individus, que formen un grup. Evidentment hi ha una jerarquia molt forta, com passa a la natura. Sí, hi ha una jerarquia forta. El gall dominant és l'encarregat de defensar el territori i el segueixen la resta de mascles, no? I després les femelles. Veus que fins i tot quan es desplacen va el dominant davant,
i
els mascles i les femelles darrere. I interaccionen també amb individus d'altres grups. És a dir, si hi ha un grup i després se'n troba un altre, també hi ha interacció, no és que no hi sigui. I a vegades hi ha intercanvis que llavors alteren la jerarquia, no? Si un gall d'un altre grup acaba sobreposant-se, bé, com passa amb el món animal, al gall principal d'aquest grup, doncs acaba manant aquest, no? O fins i tot pot ampliar-se el grup i que hi hagi un nou gall alfa, podríem dir-ho.
Caram, tu.
Però sí que s'ha vist que quan un grup acaba, té una certa estabilitat, és a dir, quan ja s'ha quedat la jerarquia està marcada, es redueix el nombre d'agressions, mengen més, posen més ous, per tant, ja la calma i la tranquil·litat i l'estructura els hi va bé a nivell grupal, eh? Què passa? Doncs l'objectiu dels mascles sempre és copular, com passa en la majoria de la natura, amb el major nombre de femelles possibles i fer fora els altres galls, eh? I aquí té un paper important el gall dominant. Les gallines són més selectives i elles el que busquen és els galls millor posicionats a la jerarquia.
Elles van pel que van.
I a més els saben identificar perfectament. És a dir, elles busquen els galls que estan més amunt de la jerarquia. Home, si pot ser de tot millor, però si no, com que hi ha com un ordre...
No aquests... un gall, un pobre desgraciat que està per allà.
No. Però espera, que hi ha esperança pels galls desgraciadets. Sí, perquè he pensat, ostres, doncs llavors, clar, els pobres galls desgraciadets que estan al final de la línia, no es queden allà.
Que d'aquí pot ser que vingui la dita d'aquests més llesta que les gallines.
Segur.
Sí, que se'n diu d'una altra manera.
Sí.
Però certament, perquè elles trien, i trien molt bé qui busquen. Però l'esperança pels mascles menys dominants és perquè també poden tenir oportunitats amb les gallines, perquè les gallines, arribat un moment, passen per a la jerarquia si les sedueixen amb suficient menjar.
Ah, mira. Però tontes no ho són, eh?
Gens.
No, gens.
Ah, gens.
Mira, aquest potser no és el número
1. Aquest proveeix.
Sí, aquest no és el número 1, però bé, té calés, anava a dir. Eh?
Bueno, sí,
té menjar,
sí,
té menjar.
Que és supervivència, eh? És com si tingués calés.
Sí, sí,
però
sí. Clar.
Sap trobar menjar? Aquest em cuidarà
lleig,
bé?
Aquest és lleig, però
és
té calés.
Jo estaré, no? Estaré ben posada. Seré una senyora gallina.
Exacte. Potser no tindré l'estatus social i aniré a festes, però menjaré cada dia, cosa que és important per mi i per la meva descendència.
Exacte.
Per tant, elles trien molt bé el que trien. És a dir, no les veuràs amb un qualsevol si no li ha ofert alguna cosa que li interessi, a la gallina. I llavors elles, doncs, evidentment, la competència entre mascles sempre hi és, no com passa al món animal, etcètera, no?
Aquestes són com la Presler. Clar, sempre busca allà on te pot estar bé ella.
A més,
exacte.
Les gallines mostren empatia cap als seus companys, cap al de grup. Tenen personalitats diferents, dos gallines són iguals, no perquè siguin gallines s'han de comportar de la mateixa manera, ni molt menys, i les cries juguen si no estan estressades, quan estan estressades no juguen, els pollets petits, cries de gallines. Sí.
És a dir, perdona un moment, si la mare està estressada els nens no juguen?
Si estan estressats, les criatures estan estressades, els pollets estan estressats perquè hi ha un estrès general, no juguen, que demostra aquesta part, bueno, podríem dir una mica més emocional, de tot plegat, no? Tenen una memòria, diuen, tan bona com molts primats. I això no ho diries mai, els pobres els veus allà i diries, mira. Cosa, a més, tenen els seus hemisferis cerebrals especialitzats. Quan tu deies, han de tenir un cap molt ben estructurat, perquè deies la vista. Doncs sí, el tenen molt ben estructurat. I això els hi dona una sofisticació mental que no tenen altres espècies, en el cas d'elles, no? De manera que, escolta, llarga vida a les gallines i mirem-los d'unes altres maneres,
no,
perquè
tenen...
Bueno, com les tractem també és important.
Quan veiem les gallines, les mirarem d'una altra manera. Si
clar.
Més no, les mirarem de costat com elles, no? A veure
sí.
Si tenim una miqueta de sinergia.
Pensa que elles... Bueno, clar, evidentment, si et veuen sovint, coneixen.
Et coneixen.
Abans que arribis ja saben qui ets tu.
Una gallina fa molta companyia a casa,
Perdona?
Les coses com
escolta,
sigui.
Ja et dic jo que...
L'hora de veure la televisió, te la poses al costat...
Casa?
És veritat, te la poses al costat, és com tenir un coixí.
Exacte.
Oh. La vas acaronant.
Sí,
mira, qui no té feina, gallines patines.
Sí, t'agrada la pel·lícula de... Molt bé. Escolta'm, jo ara entenc... No sé què li deus estar fent a les teves gallines, tu.
Què?
Perquè m'has dit que ara fa dies que no posen
ous. No són les úniques, N'hi ha d'altres.
Que també no posen ous.
Fan perons, diguéssim, d'ous. I ara aquests dies no estan fent ous. No, aquests dies no fan ous. Jo els... Per què no t'ho sé dir? Escolta, 682-900-600. La gent que té gallines hi entén, Jo
potser
no
el sindicat gallinaci ha organitzat alguna concentració.
Però no sé, potser estan estressades, no?
No sé, també... Mira, ja...
Controla el teu nene.
Mira, no, ja, de tant no el deixo pas anar. No, ara ja té el hàmster, està distret. Les gallines respiren tan tranquil·les, pobretes.
Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo, covar l'ou, li has de donar molt dos golfureta, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
Oh, esclar! Moltes gràcies, oreneta!
De res!
Ah, que bé!
Soc la gallina Tica, xica mica, cama curta i ballarica. Avui he post un ou, per mi això és molt nou. Ara sé què he de fer, segur que ho faré bé. Torno al galliner i el meu ou covaré.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.